Agafa el tren amb Renfe i visita l'estació del Chelsea Hotel per gaudir de la història d'una nova cançó a RAC+1. Amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.
La vida està considerat un dels himnes de la música del segle XXI. És, sens dubte, el tema més conegut de la banda liderada per Chris Martin i el que va posicionar Coldplay com una de les formacions de rock més rellevants de les darreres dècades. Format a Londres el 1996, Coldplay va començar com un grup de rock que tocava a petits festivals locals i que a poc es va anar fent un lloc als circuits britànics. Els seus dos primers àlbums els va obrir les portes de les ràdios internacionals i quan el 2005 van llançar X and Y, el seu tercer treball discogràfic, la seva popularitat ja era més de la que la banda mai havia somiat. Pocs s'imaginaven llavors que 3 anys més tard el seu quart disc els encimballaria més encara, especialment gràcies a aquesta cançó. Coldplay va llançar el tema el juny de 2008 com a single de Viva la vida or Death and All His Friends, un àlbum que en només 6 mesos es va convertir en el disc més venut de l'any. Viva la vida va arribar a ser número 1 a un total de 36 països i el tema va ser el triomfador de l'edició dels Grammy d'aquell any, enduent-se el guardó que l'acreditava com a millor cançó.
And the Grammy for Song of the Year goes to Coldplay for Viva la vida.
Però gairebé tan famosa com la cançó és la portada del disc que la presenta. Un disseny que remarca la component trencadora que Coldplay cercava amb aquest treball i que va trobar en un clàssic de la pintura romàntica de mitjans del segle XIX, La llibertat guiant el poble, de Delacroix. El quadre, un dels més famosos de la història, és una representació de la revolta parisina de 1830, però en aquest llenç, el pintor també hi va incloure alguns elements al·legòrics a la Revolució Francesa i que es poden apreciar en el gorro frigi de la protagonista o en la bandera tricolor que du a la mà dreta símbols tots dos dels dies de la presa de la Bastilla. Aquesta component revolucionària de la llibertat guiant el poble era la carta de presentació ideal d'un disc, la cançó principal del qual està escrita com si qui la cantés fos el mateix rei Lluís XVI, fent balanç de la seva vida a les portes de morir decapitat a la guillotina. Però el quadre de Delacroix no és l'única referència pictòrica que conté l'àlbum més exitós de Coldplay i on s'inclou la cançó que inspira la primera part del seu títol. D'una manera més subtil, però compartint-hi protagonisme, també s'hi amaga un homenatge a la pintora mexicana Frida Kahlo. Expliquen que durant el procés de creació de l'àlbum, Chris Martin estava obsessionat en la cerca d'un títol que realment fos molt potent. Va estar setmanes donant-hi voltes sense que cap proposta el convencés, però finalment va trobar el que buscava en el grafiti d'una paret del centre de Los Angeles, on hi destacava el retrat de la pintora Frida Kahlo emmarcat en 3 paraules: «Viva la vida». La frase no era gratuïta, ja que feia referència al títol de l'últim quadre que va signar l'artista mexicana tot just 8 dies abans de morir. Frida Kahlo havia viscut una vida marcada pel patiment a causa de la poliomielitis i de les seqüeles del greu accident de trànsit que va tenir als 18 anys, quan l'autobús on viatjava va xocar contra un tramvia. Aquestes circumstàncies van marcar la seva trajectòria artística, plena d'autorretrats esquinçats pel dolor.
Viva la vida!
Però el Viva la vida de Kahlo no era un quadre de la seva persona, sinó un bodegó de síndries on segurament amb la idea que es convertís en el seu missatge de comiat, la pintora hi va escriure aquesta frase sobre la polpa vermella d'un dels trossos de fruita. El títol era perfecte per a Martin, però posar unes síndries a la portada li va semblar massa frívol, així que va quedar-se només amb la frase del quadre i la va incorporar a la tela de Delacroix, com si fos una pintada, retornant així a la idea original del graffiti on la va llegir per primer cop a la ciutat californiana. La lletra de la cançó relata la Revolució Francesa des de la perspectiva del rei Lluís XVI. Arrenca fent referència als dies gloriosos del seu regnat, quan emparat pel règim absolutista governava el país. I contraposa aquesta privilegiada situació amb la que va trobar-se en ser derrocat pels revolucionaris. A banda d'aquestes referències històriques, també destaca la component bíblica i de tradició catòlica que contenen els seus versos. En aquest sentit, hi trobem al·lusions a Sant Pere, a les campanes que repiquen a Jerusalem o a missioners enviats a terres llunyanes. Aquesta èpica que es respira a tota la lletra, més la força de l'execució musical de la cançó, farcida de violins i cors, li dona a aquest tema un aire gloriós i heroic que sempre l'ha acompanyat. I és precisament aquesta atmosfera de proesa que l'embolcalla la que ha fet que Viva la Vida s'hagi convertit en un dels clàssics motivacionals més utilitzats els darrers 15 anys, especialment en el món de l'esport. Pep Guardiola ho va veure de seguida aquella històrica temporada dels 6 títols en què la posava als seus jugadors abans de sortir al terreny de joc, i també els organitzadors de curses populars que sovint la fan sonar per megafonia abans del tret de sortida. De tant sentir-la, alguns fins i tot l'han avorrida, però encara som molts els que cada cop que l'escoltem no podem evitar apujar el volum i deixar-nos endur pel positivisme i la dosi extra d'energia que transmet.
El tren de Renfe, amb parada a Chelsea Hotel, reprendrà el seu viatge i tornarà dissabte que ve amb noves cançons a RAC+1. Amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.